Notícies Migdia, amb Núria García.
La variant Delta continua causant estralls, la incidència del virus no para de créixer i ja se situa en els 769 casos per cada 100.000 habitants a Sabadell. A més, en les últimes 24 hores s'han diagnosticat 157 positius més de Covid-19. La doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, creu que el ritme de contagis encara no ha arribat al pic màxim i la corba continuarà pujant en els pròxims dies.
La previsió, no et vull enganyar, però no és bona, perquè ja veiem que amb aquesta expansió tan ràpida que estem tenint, encara no hem arribat al sostre d'aquesta onada. No? És un virus que es transmet de manera molt ràpida i, per tant, esperem que els propers dies continuïn sortint els positius a aquest ritme o més poder.
Enmig d'aquest context, el Departament de Salut fa una crida a la població a ser prudent i anima a continuar-se vacunant. De fet, ahir 300 persones van rebre el vaccí monodosi de Janssen en un bus del banc de sang i teixits instal·lat al mercat ambulant de la zona hermètica. El dispositiu estava adreçat a majors de 40 anys que encara no s'haguessin vacunat i que és el col·lectiu que ara està ingressant més a les UCI dels hospitals. És dilluns 12 de juliol, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Uns titulars que repassem amb l'Aleix Graell. Molt bon dia, Aleix.
Bon dia, Núria.
Trencadís entre el PSC i Podem en relació a la rebuda institucional que oferirà l'Ajuntament a Carme Forcadell.
El partit de Marta Morell s'ha alineat amb Esquerra, la crida Junts perquè la proposta pogués tirar endavant, mentre que els socialistes hi han votat en contra juntament amb Ciutadans. Tot i que encara no hi ha data per a la recepció, l'expresident del Parlament, després de l'indult, segons el text aprovat, s'hauria de fer abans del 25 de juliol.
El Centre d'Esport Sabadell presenta en aquests moments Joseba Muguruza.
Ho fan al marc del campus Germans García Junyent, que s'ha estat donant a terme aquests dies al municipal de Can Oriaca. La de l'ex Castellón és la segona presentació després de la d'Emilio Bernat i Teo Quintero dijous passat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. La previsió del temps a la mà de l'Ester Batalla. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Iniciem el repàs del temps parlant d'una jornada en conjunt de dilluns, de nou marcada per nuvolositat variable. Al matí hi haurà més ullades de sol, si bé encara a primera hora hi ha algun interval de núvol baix, a punts, especialment del sud del litoral i prelitoral central, i a més també aniran arribant alguns núvols alts poc significatius. A partir de migdia, a més creixeran algunes ullades a punts de muntanya, seran una miqueta més desenvolupades cap al Vallès Oriental, on hi ha la possibilitat d'algun ruixat durant la tarda que localment podria venir acompanyat de tempesta. En conjunt, la temperatura avui, doncs, si bé a primera hora ha estat una miqueta més alta que no pas ahir, no se'n refin perquè avui baixa la temperatura i tant la màxima com la mínima de la jornada, que en molts casos s'assolirà al final del dia, serà una mica més baixa. A més, a punt dominarà el vent de component est en conjunt entre fluix i moderat i a la costa hi haurà àrees de maró. De moment, això és tot.
Pel que fa al trànsit, ara mateix a la BP-5002 a Vilanova del Vallès s'està donant pas alternatiu per un camió avariat i hi ha aturades d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa. D'altra banda, ja s'ha normalitzat el trànsit, en aquest cas a la C-17 a Mocader-Reixac i en direcció sud, on s'havia hagut de tallar un carril a conseqüència d'un accident i això també havia provocat alguns quilòmetres de circulació lenta en aquest punt. Com funciona aquesta hora? El transport públic ens ho explica des del Transmet, Albert Garran, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs a hores d'ara destaquem que els trens de la línia R2 sud de Rodalia circulen fora del seu horari habitual amb afectacions que poden superar els 15 minuts. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, funciona amb normalitat i no destaquem cap més alteració significativa. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La incidència del virus en els últims 14 dies continua pujant a Sabadell, però s'estabilitzen els indicadors del risc de rebrot i la velocitat de contagi. Concretament, en les últimes dues setmanes s'han detectat 759 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que va en augment. Per contra, el risc de rebrot cau als 1.393 punts i la propagació del virus a l'80. En les últimes 24 hores s'han diagnosticat 157 positius amb una mitjana d'edat de 29 anys. La millor notícia és que no s'ha registrat cap mort. Amb tot, des de l'Hospital de Sabadell, Aleix, es preparen per rebre més ingressos en els pròxims dies.
Així ho conclou la directora del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí. La doctora Marta Navarro apunta que la cinquena onada del virus encara està en creixement i que el centre hospitalari rebrà més pacients que requeriran ingrés. Crida l'atenció que la setmana passada el nombre de pacients a l'UCI es va multiplicar per 4, arribant a les 16 persones en situació crítica. La majoria entre els 40 i els 60 anys i amb una sola dosi de la vacuna posada. Per això, Navarro subratlla la importància de vacunar-se amb dues dosis i esperar 15 dies per tenir la immunitat completa.
Realment, pacients amb dues dosis posades, ben posades, o sigui, això vol dir que hagin passat més de 15 dies després de la segona dosis, en tenim poquíssims, eh? Algun poder doncs, amb més comorbilitat, de més edat, malaltia lleu. Això també es veu en els treballs que s'han fet, eh? Vull dir que realment està vacunat amb les dues dosis, dona una protecció de la variant Delta, no una garantia de no agafar-lo, però sí que et dona una protecció i el que sí que sembla és de malaltia, en principi, més lleu.
L'hospital ha habilitat la planta novena per casos Covid i ha preparat diversos llits monitorats a la primera pels casos més greus. Les UCI també s'han arranjat per rebre malalts de coronavirus i s'estan anul·lant algunes intervencions puntuals.
Per arribar a aquesta franja dels més grans de 40 anys, ahir el Departament de Salut va obrir un punt de vacunació mòbil sense cita prèvia al mercat de la zona hermètica.
I s'hi va portar un autobús de banc de sang amb 600 dosis de la vacuna, de les quals se'n van administrar unes 300, la meitat. Dolors Heras, responsable de l'operatiu, assenyala que les dosis que no s'han administrat es podran fer servir en un altre punt de vacunació.
Les vacunes no s'obren mai, perquè un cop estiguin aquí ja s'han de fer servir aquí, es poden retornar a la base i fer servir per un altre dia. Vale? La campanya no és per vacunar tothom que ho necessita, que jo sé que hi ha molta gent jove amb moltes ganes de vacunar-se, val? Però la campanya aquesta va dirigida sobretot a la gent de 40 en endavant i també a col·lectius vulnerables, per exemple, no? Gent que té difícil accés al sistema sanitari i en aquests casos la franja d'edat doncs, és una mica més, té una mica més de marge, diguem.
L'operatiu es podria repetir altres caps de setmana i també obrir-se a franges d'edat més joves. La majoria dels assistents han argumentat que tenien problemes per accedir a la reserva d'hores a través del web de Salut. L'autobús ha estat obert de les 9 del matí a les 2 de la tarda.
Amb aquestes dosis a Sabadell ja hi ha més de 129.000 persones amb la primera vacuna posada, prop de 97.000 amb dues dosis i més de 106 sabadellencs amb la pauta completa.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En política, la Junta de Portaveus ha aprovat una proposició perquè l'Ajuntament faci una rebuda institucional a l'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell. Fa uns dies va rebre l'indult del govern espanyol i aquesta qüestió ha centrat la Junta Extraordinària d'aquest matí, forçada pels grups d'Esquerra, la Crida i Junts. L'ordre del dia, un sol punt, una rebuda institucional a Forcadell abans del 25 de juliol. Una proposició que s'ha aprovat gràcies al vot de la regidora de Podem, Marta Morell.
I per tant, ara el govern de PSC Podem té sobre la taula aquesta proposició aprovada per majoria a la Junta de Govern. Segons fonts municipals, ha estat una junta tensa que el govern s'ha tornat a dividir. Aquestes són les raons de Marta Morell, portaveu de Podem.
Creiem que una vegada es van atorgar els indults als presos i a les preses polítiques, s'obre una nova etapa. I en aquesta nova etapa tots i totes hem de fer gestos i és el gest que hem fet avui en la votació.
La portaveu ha assegurat de forma taxativa que aquest gest no afectarà la seva relació amb el PSC i que assistiran a la recepció de Forcadell. Per la seva banda, el Partit dels Socialistes ha votat no a la proposta dels independentistes. Pol Gibert, portaveu del partit, assegura que no servirà pel diàleg, sinó per tot el contrari.
Creiem que aquest acte, doncs, és una persona que ha sigut condemnada per greus delictes, doncs no contribueix, diguem, a recosir socialment Sabadell, sinó al contrari, no? Tornar doncs, acabar de trinxeres entre uns i altres i creiem que no s'han vist convenient. Doncs, evidentment, la persona que està indultada però que segueix vigent els seus antecedents penals i que a més està inhabilitada per exercir qualsevol càrrec electe, no? Doncs que se'l rebi com un exemple de res a l'Ajuntament.
Els socialistes, però, asseguren que no assistiran a la rebuda, però que cal buscar com es fa l'acte després d'aquest mandat sortit de Junta de Portaveus. Una sessió extraordinària convocada pels tres partits independentistes del ple. Des de Junts, el nou cap visible, Lluís Matas, apunta que estan satisfets i que votacions com aquestes demostren que Podem no sempre està còmode.
Podem, doncs, com amb altres temes, doncs, molt sovint se sent incòmode amb la disciplina de vot de govern. En moltes coses mantenen diferències i en aquest cas és manifest, doncs, que hi ha hagut una divisió dintre del govern i que això, doncs, bueno, en tot cas ens agrada que sigui així en aquest sentit perquè volíem tenir majoria per aconseguir, doncs, aquest reconeixement a la presidenta Forcadell i aquesta recepció. I
des d'Esquerra es mostren conciliadors i li han agraït a Podem la seva decisió de sumar-se a la iniciativa. Gabriel Fernández és el portaveu dels republicans.
Agrair el suport en aquest cas de la representant de Podem, de Marta Morell, perquè ha fet possible aquesta majoria de 14 que possibilita aquest gest, un gest que ajuda en aquest procés de distensió, de diàleg, en aquest procés que volem de tornar a construir aquells ponts i, bueno, nosaltres creiem que aquestes coses són positives sempre, sempre són positives.
Una posició similar a la Crida, que asseguren que és un acte per reteixir la societat sabadellenca. Nani Valero, portaveu dels anticapitalistes, ha criticat que s'hagués de forçar la Junta Extraordinària, però es felicita per l'acord.
Que justament aquesta acció i aquest gest venia a reteixir amb una ciutadania que ja va veure com fa dos anys es retirava una pancarta i que ara aquest gest havia de ser una part d'honorar la institució i governar per tota la ciutadania, cosa que l'alcaldessa Farrés en fa molt de aval quan parla.
En canvi, des de Ciutadans es veu molt diferent. El portaveu municipal, Adrián Hernández, ha carregat contra la portaveu de Podem i els independentistes per voler guanyar el relat.
Jo el que li he dit al representant de Podemos és si ella veuria lògic que fem una rebuda a l'alcalde Bustos, perquè al final també és una persona, doncs, que va cometre delictes i s'entén que les institucions, doncs, hem de tenir aquest codi ètic, no?, de les persones que cometen delictes, doncs no fer rebudes institucionals. Punt 1 i 2, que també al final que es veurà el dia de la rebuda serà la divisió que provoca una vegada més als independentistes.
Hernández ha demanat a Forcadell que es disculpi per la seva conducta del setembre i l'octubre del 2017.
Més polèmiques. L'executiu local està valorant la sentència que obliga l'Ajuntament a readmetre i indemnitzar la funcionària Maite Morau, apartada del càrrec durant el mandat anterior per la cessió del Tallaret al barri de la Creu Alta. El portaveu del govern, Pol Gibert, ha comentat que van rebre la resolució divendres passat i ara cal estudiar els passos a seguir per fer-la efectiva.
Gibert ha lamentat que s'hagi posat la diana una treballadora públic per aquest tema polític.
Em sembla que l'Ajuntament ha d'estar en aquest cas també al prop dels funcionaris públics, no? doncs la actitud del govern envers els funcionaris públics, que en aquest cas es simbolitza amb ella mateixa i, doncs, que és una situació que ningú ha de patir i, evidentment, menys per un càrrec polític que en aquest cas qui va, sembla que va exercir.
Segons la sentència del jutjat contenciós número 13 de Barcelona, el consistori haurà de retornar l'excap del Servei de Planificació Urbanística al seu lloc i compensar-la per la degradació laboral amb 60.000 euros. La resolució encara es pot recórrer al Tribunal d'Apel·lació.
I llum verda en un altre ordre de coses a la renovació de part del mobiliari urbà de la ciutat. La Junta de Govern ha aprovat avui el contracte per substituir elements com papereres, bancs de fusta i taules de pícnic, a més d'una desena de jardineres. El cost total és de gairebé 125.000 euros. Gibert ha detallat així les actuacions.
Doncs amb la voluntat de renovar també l'espai públic i el seu mobiliari, doncs, que durant anys ha partit a cert abandonament, doncs ha fet una inversió important de 125.000 euros per aconseguir reposar elements malmesos i instal·lar-ne de nous a places i a carrers de la nostra ciutat. Això inclou 200 papeleres metàl·liques, 200 bancs de fusta, 50 cadires de fusta i 8 taules de pícnic. I també s'ha sumant amb un segon lot 11 jardineres que aniran també destinades a l'eix central, com sabeu, nord-sud, que també ens volem dignificar en aquests propers mesos.
D'altra banda, la Junta també ha aprovat la plantació de gairebé 1.200 arbres repartits en una vuitantena de carrers d'arreu de la ciutat. El pressupost de licitació és superior al 1 milió d'euros i es preveu que la substitució dels exemplars comenci a finals d'aquest any.
I nou pas endavant per fer realitat el nou centre de serveis socials del carrer Covadonga.
La Junta de Govern ha avalat l'expedient de contractació del projecte per un import de pràcticament 300.000 euros. El nou centre s'emmarca en un canvi d'estratègia dels serveis socials que ara està tirant endavant l'executiu local, tal com ha subratllat el portaveu del govern.
S'emmarca el nou edifici, com us deia, amb aquesta nova aposta d'intentar donar una nova perspectiva als serveis socials, amb una atenció de proximitat, amb espais compartits, com us deia, trencar una mica les fronteres que a vegades tenen aquest tipus de serveis i equipaments, i també, com us deia, apostant perquè els espais públics, doncs, estiguin, en aquest cas municipals, com us deia, no estiguin dignificats i puguin rebre, doncs, tenir una atenció acurada a la ciutadania.
El nou centre de serveis socials bàsics se sumarà als altres dos espais que ja estan en marxa, els centres cívics de Torre Romeu, que dona atenció al mateix barri, i Josep Maria Plans, per als educadors socials. Pròximament s'habilitarà un altre al centre cívic de Can Llong, en aquest cas a la unitat de risc de pèrdua de l'habitatge creada recentment. La previsió del govern de coalició és obrir dos nous centres de serveis socials bàsics en el futur a la zona sud i als Marinals.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Passa un minut de 3:15. Les assistències gratuïtes dels advocats del torn d'ofici de Sabadell han tornat a pujar després de la pandèmia. L'any passat les demandes van caure arran del confinament domiciliari i els tocs de queda nocturns, ja que els delictes també van baixar. En canvi, aquest any els professionals de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell han notat una remuntada.
Tant pel que fa a assistències penals relacionades amb detencions policials com les assistències civils motivades per divorcis, desnonaments o negligències. El primer semestre del 2020 es va obrir amb 3.750 expedients, mentre que aquest any han estat 5.820, un 55% més. Ho explica el president del torn d'ofici del Col·legi Sabadellenc, Roger de la Guerra.
L'increment és força notori i és degut bàsicament a això, que la gent, doncs, estant confinada, doncs, o bé no podia donar el pas per iniciar un procediment civil encara que li convingués, i l'altre és que havent-hi molta menys mobilitat, no havent-hi oci nocturn, doncs, evidentment, tant les discussions com les baralles com les alcoholèmies, doncs, es veuen totalment reduïdes.
A més, arran de la pandèmia es va haver de començar a prestar aquest servei a través dels mitjans telemàtics, garantint la mateixa qualitat de sempre. Avui, com cada 12 de juliol, es commemora el Dia de la Justícia Gratuïta i el torn d'ofici.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
En cultura, Sabadell ha incorporat aquest cap de setmana un nou element més al seu bestiari, l'Àliga de Sabadell, que ha creat la colla de gegants i grallers de Gràcia. La bèstia està inspirada en l'àliga cuabarrada i porta la corona de la ciutat i un ram de flors al bec. El nou element de la cultura popular sabadellenca s'ha presentat aquest dissabte a plaça Sant Roc. Mireia Sans, bon dia.
Bon dia. Sí, ho ha fet acompanyada per alguns elements del seguici festiu, com el lleó de Sabadell, la víbria de la colla de diables de la Creu Alta o els gegants de Sabadell. La presentació en societat ha permès escoltar per primera vegada la música del seu ball creada per Roger Andorrà i veure la bèstia en tota la seva esplendor. El seu creador, Toni Mujal, ha explicat a Ràdio Sabadell què fa especial l'Àliga.
Sí, l'Àliga és difícil perquè totes més o menys tenen uns trets molt similars, no? La fa diferent, doncs, que és la cua barrada, que és l'àliga perdiguera, la fa diferent, doncs, amb l'expressió de la cara, la mirada, la corona. Aquests tres potser són els més significatius.
Mujal, present a la inauguració d'aquest dissabte, ha destacat el vincle sentimental que ha establert amb l'àliga i que li ha recordat el seu lligam personal també amb la ciutat.
Llavors jo, quan estudiava a Barcelona, doncs, vivia aquí a Sabadell, al carrer Les Planes, i vaig passar la joventut aquí, doncs, dels 15-16 fins als 20, que vaig estar estudiant, doncs vaig estar aquí vivint a Sabadell, i m'ha fet molta il·lusió fer aquesta àliga perquè tinc molts bons records de Sabadell, no? També vaig estar estudiant, l'estar aquí també vaig apuntar a l'Escola Industrial d'Arts i Oficis als anys 70.
L'Àliga de Sabadell tornarà a recórrer els carrers de la ciutat per festa major, tot formant part del seguici festiu que s'ha de veure per primera vegada aquest setembre.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Gol, 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 gol!
Del Sabadell!
Del Sabadell!
Junts tornarem! Viu el futbol a la nova Creu Alta amb els preus més econòmics de la història. Des de 95 euros, gaudeix de 38 jornades contra els millors equips. No et perdis l'adrenalina arlequinada a 5 euros al partit. Fes-te soci! Junts tornarem!
Creus que has sentit molt? Fins i tot massa. Ara ho tornaràs a sentir. Sent les grans sinfonies amb tota la força de l'orquestra OBC. Abona't a la nova temporada de l'Auditori de Barcelona. Segon moviment, Amor i Odi.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Recobrarem la informació relacionada amb la Covid-19 perquè Salut prendrà noves mesures davant l'explosió de casos de coronavirus.
El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha admès per primera vegada que l'augment de contagis ja està tenint impacte en els ingressos hospitalaris i en menor mesura que les unitats intensives. Per la seva banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es troba cada cop menys partidari de la celebració dels propers festivals multitudinaris. El nou paquet de mesures de contenció seran explicades entre avui i demà.
L'Hospital Clínic està vacunant de la Covid-19 els fills adolescents dels professionals sanitaris.
Amb l'objectiu de garantir que tot el personal està disponible davant de l'extensió de la malaltia i l'augment dels ingressos als hospitals. Altres centres, com el Sant Pau, també estan valorant implementar la mateixa estratègia.
Els nous ministres del govern espanyol prenen possessió dels càrrecs.
Sent el seu primer acte en un intercanvi de carteres que ha començat el seu jurament davant del rei del Palau de la Zarzuela. L'esdeveniment suposa la sortida de 7 membres de l'executiu. Destaca la de la portaveu Carmen Calvo i del secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana fins ara. L'exalcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ja ha assumit la cartera de transports defensant un model federal.
Els esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
8 minuts per les dues, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat fa uns minuts un altre dels noms dels nous reforços d'aquesta temporada al carriler basc procedent del Castellón, Joseba Muguruza. Anem fins al municipal de Can Uriac, on hi ha el Pau Vituri. Molt bon dia, Pau.
Bon dia, Núria. Doncs al costat del protagonista d'aquesta presentació, el mateix Joseba Muguruza. Joseba, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, què tal?
Bueno, supongo que estas primeras horas aquí en Sabadell, muy movidas, muy intensas, pero con ganas, ¿no?, de aterrizar aquí ya.
Sí, la verdad que sí, está siendo un día movidito, pero bueno, la verdad que ya hay un poco de ganas de empezar ya a disfrutar, a entrenar, a sufrir un poco también entrenando, pero bueno, la verdad que estamos ya terminando las vacaciones y con ganas de empezar.
No sé qué te ha hecho decidir por la oferta del Sabadell en este caso.
No, pues al final el proyecto, ¿no? Yo tenía ganas de jugar, se me terminó el contrato, me llamaron con mucho interés desde aquí y la verdad que con interés así el proyecto que me han comentado que quieren hacer pues es bonito, entonces pues yo estaba de acuerdo, me gustaba también el proyecto, entonces pues me decidí, no tardé mucho en decidirme a venir aquí.
Tu caso recuerda mucho aquí en Sabadell al de Josu Azcoidi, formados en Zubieta, dos jugadores de ataque que habéis retrasado vuestra posición, tú eres diestro, sí, el esturdo, pero bueno, en este caso recuerda, ¿no?, también tu rol al de Josu.
Sí, la verdad que sí, yo alguna vez lo he comentado con él, pues hemos hablado de la situación, de las curiosidades que hemos vivido parecidas y la verdad que pues que contento de estar aquí, de que se me haya valorado aunque haya cambiado de posición y de que tengan ganas de trabajar conmigo.
La última, Joseba, vienes también de un año en el que empezaste jugando en segunda división, después con la llegada de Garrido se perdieron esas oportunidades. Imagino que aquí con ganas de reivindicarte también en una posición muy marcada como es la del carril derecho.
Sí, la verdad que sí, yo tengo ganas de jugar también en el carril, de que llega con un poco más de llegada que me gusta a mí, entonces pues tengo ganas de empezar a trabajar, reivindicarme, como tú has dicho, de disfrutar jugando y esperemos que así sea. Trabajaré a diario para que sea así. Vamos.
Joseba Muguruza, gràcies i benvenida a Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ha acabat fa uns minuts, com diem, Núria, aquesta presentació. Les paraules de Joseba Muguruza s'ha dut a terme aquí al municipal de Can Uriac, seguint la línia del Centre d'Esport Sabadell, de les presentacions d'Emilio Bernat i Teo Quintero, en un altre campus de la ciutat, com és el campus dels germans García Junyent.
Gràcies, Pau, bon dia.
Bon dia.
I encara en clau arlequinada, el Sabadell estrena avui a Olímpia el seu primer campus d'estiu inclusiu. Sergi Part, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
8 dies d'activitats que suposen la continuació de l'èxit que va tenir l'edició nadalenca.
En aquesta ocasió s'han inscrit fins a 26 jugadors amb diversitat funcional. José Sac, coordinador de la secció inclusiva del club, explica els principals trets d'aquest campus.
Els jugadors passen l'estiu amb molt poca activitat i per començar hem dissenyat un campus que sigui en dues setmanes, que sigui de tarda, no pel matí com normalment el de futbol base. De tarda per què? Doncs per intentar agrupar tant la gent que no treballa com els que treballen, que ja hi ha molts, llavors puguin venir. Serà de 6 de la tarda a 8 de la tarda, farem de dilluns a dilluns la primera setmana, que comença el dia 12 de juliol, i la segona setmana també, o sigui, seran 8 sessions.
El campus arriba dies després que es presentés oficialment la penya arlequinada CES Inclusiu, que estarà ubicada al Gol Nord de la nova Creu Alta aquesta temporada.
Aparquem el futbol. David de la Cruz no disputarà finalment els Jocs Olímpics de Tòquio, tot i que en els últims dies s'havia especulat amb la seva presència. El nom del sabadellenc no figura a la llista dels 5 escollits que ha fet oficial avui la Federació Espanyola de Ciclisme.
Els ciclistes triats pel seleccionador Pascual Montparlé han estat Alejandro Valverde, Omar Fraile, Jesús Herrada i els germans Gorka i Jon Izaguirre. Aquest últim, recordem, va superar de la Cruz a l'estatal per només 8 centèsimes i serà l'encarregat de competir a la contrarrellotge el 28 de juliol, 4 dies després de la prova en ruta. S'esvaeix així el somni del ciclista d'Espronceda, que havia manifestat públicament la seva predisposició a viatjar al Japó després de quedar-se fora del 8 del Tour de França. Ara de la Cruz es troba fent una concentració en alçada de 3 setmanes a Andorra abans de la disputa de la Vuelta, que arrencarà el 14 d'agost a Burgos i que podria ser la seva última cursa amb el Team Emirates.
Loar Gràcia ha tancat la plantilla del sènior masculí de cara a la pròxima temporada. Segueix bona part del bloc que ha assolit enguany la permanència a Primera Nacional fins a 11 renovacions, però també, Sergi, hi ha 5 incorporacions.
Sí, les de més renom són les de Dani Peiro i Guillem Correro, que tornen al carrer Bocaccio després d'una temporada sencera fora. Cesc Borrell, tècnic de l'OAR, assegura que el nivell de la plantilla puja.
Des del meu punt de vista, crec que sí. I al final, cada any hem d'intentar que la plantilla sigui millor. Encara que no canvin els jugadors com a persones, vull dir, però sí que canvin ells a nivell d'experiència i que es vagin fent força a la categoria. Jo crec que aquest any ha sigut un any difícil, però que ha fet créixer molta gent i ha donat moltes oportunitats a tothom, i jo crec que realment, si ja mantinguéssim el mateix equip que aquesta última temporada, ja seríem millor plantilla, però més amb aquests reforços encara més.
Els altres tres fitxatges, d'altra banda, no superen els 20 anys. Són el porter Pau Hernández, procedent del Sant Martí Adrianenc, i els centrals Marçal Pineda, de la Roca, i Sergio Álvarez, gallec, que ha jugat al Granollers. Borrell fa referència a aquesta aposta per la joventut.
Nosaltres sempre hem cregut amb la gent jove, no? Al final, i jo quan estic mirant jugadors, vull fer incorporacions, per mi és molt important que siguin joves, que tinguin projecció, que ojalà es puguin quedar durant anys al nostre club i anar fent créixer l'equip, no? I això al final és agafar gent jove, donar-los l'oportunitat de debutar a Primera Nacional i anar creixent conjuntament.
A més, Arnau Soto s'incorpora definitivament a la dinàmica del primer equip.
I en voleibol, el sènior masculí del Club Natació Sabadell treballa per enllestir la plantilla un cop resolts els dubtes de la banqueta. Jordi Fernández continuarà al capdavant de l'equip i afrontarà el repte de competir a Superliga 2.
L'entrenador nadador explica per què havia meditat deixar el càrrec tot i haver aconseguit l'anhelat ascens aquesta passada temporada.
Seguiré almenys un any més. Sempre a priori no hi havia, per part de la directiva, no hi havia cap problema que jo pogués seguir. Era més un tema meu personal en quant a temes familiars i, bueno, això, i de ganes de seguir entrenant, no? Que sempre dic que cada any em costa una miqueta més i que cada any vaig una miqueta més cremat, però la veritat és que tenint l'opció d'estar a Superliga 2, doncs fa il·lusió.
La plantilla serà gairebé la mateixa que la que ha assolit l'ascens, tot i que el club haurà de renunciar als dos jugadors estrangers que tenia per al cost d'inscriure'ls a Superliga 2. A diferència del masculí, recordem que en el cas del femení, nadador, sí que s'ha decidit prescindir de la figura del tècnic Hugo Gotuzzo.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Rubén Estevez a la redacció. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora, a partir de 2:15. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.